Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Salutacions, nou capítol a l'historial d'anades i vingudes entre l'Ajuntament i la Policia Nacional per recuperar a Sant Cugat la tramitació del DNI i el passaport. Fonts de la Policia Nacional han exposat a Cugat Mèdia que la instal·lació d'una unitat mòbil per oferir aquest servei es troba en un carreró sense sortida arran de l'oposició, diuen, del consistori de no assumir la gestió de la cita prèvia. Han expressat aquestes fonts que la resta de municipis han acceptat gestionar les peticions ciutadanes i localitats com Ripoll estan encantades. L'oficina mòbil aniria al costat de l'Ajuntament, al passatge de la marxa infantil, tal com va proposar el mateix consistori. El cos de seguretat lamenta aquesta negativa, ja que la gestió de la cita prèvia per part del municipi és una condició imprescindible per prestar el servei. Aquest vehicle integral de documentació fa les tasques d'expedició edició i renovació de documents d'identitat en el mateix temps que oferia la comissaria, assegurat la Policia Nacional. El servei, més propi de localitats amb menys de 1.000 habitants, evita desplaçaments a ciutats veïnes i està enfocat sobretot a ajudar les persones amb mobilitat reduïda. I és que l'arribada d'aquest vehicle és una alternativa davant el tancament de la comissaria de la Policia Nacional al carrer de Vallès l'agost de 2024. A la policia espanyola no la van satisfer cap dels tres locals municipals proposats pel consistori perquè no reunien els requisits necessaris. Ara és l'Ajuntament qui no combrega amb els requisits per poder instal·lar l'oficina mòbil segons el cos policial. Cugat Mèdia ha contactat amb l'Ajuntament sense obtenir resposta. I mentre continua aquest estira i arronsa entre les dues parts per poder prestar aquest servei d'expedició de l'NI, els santcugatencs fa 15 mesos que se l'han de fer a Rubí, Terrassa i Cerdanyola. I altres temes d'interès. Sant Cugat se suma avui i demà al gran recapte d'aliments, una de les mobilitzacions solidàries més importants del país que enguany arriba a la 17a edició. Amb el lema "Ho donem tot", la iniciativa vol recollir aliments bàsics i donacions econòmiques per ajudar les més de 230.000 persones que reben suport alimentari al país. A la ciutat, l'objectiu d'aquest 2025 és aconseguir la participació de fins a 360 voluntaris repartits entre 19 punts de recollida per poder igualar o superar els 24.000 quilos d'aliments recollits l'any anterior. En una entrevista parlant d'aquest tema al magazín Faves Comptades, Eva Llinàs, coordinadora de Càritas Parroquial, i les delegades del Banc d'Aliments, Gemma Molins i Laura Mendiluce, han destacat la importància del voluntariat. Qualsevol persona pot sumar-se com a voluntària a través del web del Gran Recapte o trucant directament al Banc d'Aliments. A més de la recollida física als supermercats, la campanya manté el format híbrid amb donacions econòmiques a través de Bizum, al 33 596, repetim, 33 596, i un supermercat virtual accessible des de granrecapte.org. L'objectiu és recollir aliments bàsics de llarga durada, com pasta, arròs, llegums cuits, llet, oli, conserves i galetes. I abordem ara altres temes destacats de la jornada. El Cross Ciutat de Sant Cugat, organitzat per l'Ajuntament a través de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, celebra la 27a edició aquest diumenge al Parc de la Pollancreda. S'espera una participació superior als 3.900 participants. Es disputaran 18 curses, segons les categories, amb distàncies que van dels 470 fins als 1.800 metres. Al web de l'UMET es pot descarregar un document amb els horaris i distàncies. Una de les novetats d'aquesta edició és precisament la nova pàgina web que permet conèixer tots els detalls de la cursa. També hem de dir que la cursa presenta 8 categories i una aposta inclusiva. El cross comptarà, com dèiem, amb categories masculines i femenines, distàncies que van d'aquests 470 fins als 5.540 metres quan parlem de la cursa popular. I recordar que si voleu més informació sobre aquesta iniciativa podreu seguir-ho de ben a prop a través del portal web cugat.cat. I tot seguit passem a la crònica cultural. La periodista santcugatenca Aina Serra i Julià ha presentat el seu primer documental, D'un batre, un temps, produït per la cooperativa La Sembra. En un primer moment, diu Serra, va començar com un projecte familiar que va fer perquè tenia el neguit de deixar enregistrada la veu la història d'una generació que ja s'acaba, d'una Mallorca molt peculiar, la pagesa que avui gairebé no coneixem. Finalment, arran d'un seguit de casualitats, el projecte va anar creixent fins a esdevenir un documental que a través de la seva família relata l'evolució que van viure a mitjans del segle XX i com van prosperar a mesura que ho feien les màquines de batre el camp. És el retrat d'una Mallorca precapitalista i prèvia a la voràgine turística que existeix actualment a l'illa. Serra hi entrevista els seus oncles i la seva mare. Entre altres coses, relaten com era el seu dia a dia en les feines del camp, les coses que menjaven, com vivien la política, els canvis de casa i quan va ser els primers a adquirir una màquina per batre el camp. És un documental que es pot veure també per internet a IB3. I acabem parlant de l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau, que serà una de les protagonistes de la nova sèrie de 3CATs, Lia. Segons ha avançat en una piulada l'analista de mitjans Rocco Stenhauser, la sèrie produïda per Aguacate i Calabaza Films i dirigida per Patricia Font s'ambientarà en un univers tecnològic governat i liderat per 4 dones amb l'objectiu de qüestionar els estereotips de gènere que hi ha dins aquest àmbit. Actualment acaba d'arrencar el rodatge de la sèrie, que es podria estrenar l'any vinent, primer dins la plataforma de 3CAT i després dins l'emissió lineal. I amb aquesta informació, punt final a l'informatiu migdia. Gràcies per la vostra atenció. Nosaltres ho deixem aquí. Teniu més temes, més actualitat, més notícies al portal públic cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 8 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la gestió d'emergències meteorològiques a casa nostra. I és que aquest dijous un episodi de pluges torrencials ha afectat Sant Cugat i bona part del país. Malgrat mostrar intensitat en algunes inundacions, a la ciutat no es van registrar afectacions de gravetat ni tampoc cap dany físic. Per parlar de tot plegat ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, de Lourdes Almau. Lourdes, ara com et presento? Com a professora jubilada?
Com a Lourdes, economista? Lourdes Dalmau, bueno, vull dir, també sóc altres coses.
Altres coses.
Sóc moltíssimes coses, m'és igual.
Doncs com a Lourdes Dalmau, la Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau, i Josep Amorós, escriptor i professor. Tots sou bastant polifacètics en aquesta taula, eh? Yeah.
Bueno. Amb cadascú... Encara professor, Josep? Encara dones classe?
Sí. Sí, estic administrativament jubilat, però ja saps que els profes poden continuar fent classe.
Ah, jo els tinc... mira, ahir mateix a mi em truquen els alumnes que estan a la uni i tal.
Això és el millor, sí.
És tan satisfactori. Sí. No, és de debò, eh?
Mira, un altre dia farem la tertúlia del professor administrativament jubilat.
Pensa que la meva màxima eren els que valen per l'empresa, els que no per l'ensenyança. Era la meva màxima.
Quan m'ho van ja oferir... Un altre
ui, això sí que serà un debat.
Quan m'ho van oferir, jo ni boja, tal, i vaig anar per fer un favor i tal. I en la vida mai compensaré el que he rebut d'aquesta part de la meva vida, d'aquesta tasca.
O sigui, que has canviat la teva màxima.
Oh, és meravellós.
Mai és tard per refer la manera que tenim de veure les coses.
No, ja me'n vaig donar compte molt abans, per tot, per educar els fills, per tot.
Jo també vaig fer el salt, d'empresa a ensenyament. I tant de bo l'havies fet abans.
Tu on estàs?
Jo ara estic bé, ara estic a diferents llocs, però bàsicament estic fent ara classes d'escriptura creativa a l'Ateneu de Rubí, a la Casa de Cultura de Sant Cugat, al Teatre Sarrià, bé, a diferents llocs. I l'última cosa que he fet a la uni és a una privada, Espri, que en fi, feia classes en tota l'àrea de comunicació, que és d'on vinc jo professionalment.
Escolta'm, és la tertúlia dels polifacètics i dels insurgents que es munten la tertúlia alternativa.
És que ens has plantejat el conte de Pere i el llop, ho saps, oi?
Sí. Jo us ho plantejo
perquè fem això,
perquè no voleu abordar el tema que us plantejo.
Jo, la veritat, no sé què dir.
Ara... No, jo tinc una cosa que dir.
Ara, jo no en dubto pas, és que tu tinc
res a dir. Sí. En direm unes quantes.
Escolteu, bé, aquests dies doncs, hem sentit opinions de tot arran d'aquestes pluges intenses que, afortunadament, doncs, tal com havia predit el Servei Meteorològic de Catalunya i les altres agències, van ser de curta durada i van avançar molt ràpid, i això va fer que, tot i la intensitat, no provoquessin danys greus al país. El primer debat social, com a mínim, que es va generar va ser el dimecres al vespre, quan a 3:15 sonen les alertes, no?, de tots els telèfons mòbils amb el sistema S-Alert, avisant que a partir de la matinada hi hauria aquest capítol d'intensitat de pluges i que, per tant, la gent prenés les precaucions necessàries. Bé, aquí ja tenim, i ara vosaltres direu on us posicioneu, aquells que diuen, home, no cal canviïn un S-Alert perquè és molt molest, en un moment que encara no està ni plovent, i des de Protecció Civil que diuen, atenció, el missatge era el que era a partir d'aquesta matinada i demà al matí hi haurà pluges intenses, i així la gent se n'anava a dormir sabent que l'endemà, quan s'aixequés, potser havia de canviar una mica la seva logística i els seus plans. En quin dels dos opinions us poseu, o si teniu altres vies, clar?
Ni l'un ni l'altre.
Digues, Josep.
Comença tu, Dolors.
Per exemple, les alarmes, dos punts. Primer, que sonin, i tant de fort, els responsables de tenir cura de les situacions on hi ha perill i tal. I jo crec que aquesta alarma va sonar, que va ser tan intensa i tal, i que...
Va ser normal, com qualsevol alarma d'aquestes, no?
Crida molt. Jo, ara imagina't que tu estàs conduint. Jo m'altero molt, no? Jo estic conduint en zona això i jo deixo anar tot el que tinc. Vull dir, a més, cuidado. Si estàs a punt de caure per un precipici, potser em donin un bon crit, que estic a favor de les alarmes. Però el primer, per exemple, aquí Sant Cugat, que tenim moltes zones inundables, doncs la primera alarma, els responsables, que vagin a posar un servei de vigilància per veure com s'està obstruint, si han de tancar, si han de posar rutes alternatives, perquè una altra cosa, amb aquesta alarma...
Això ja es fa d'ofici, en tot cas, Protecció Civil...
Però et puc interrompre? És que crec que estem parlant de dues coses diferents. Una cosa és el que han de fer els serveis tècnics perquè la ciutat pugui funcionar, i una altra cosa és l'alarma no està adreçada als serveis tècnics, l'alarma està adreçada als ciutadans perquè cada un de nosaltres sigui responsable del que farà ell o del que farem nosaltres. No, és perquè tu sàpigues que si has d'anar per, jo què sé, per una zona inundable, doncs no hi vagis, o que si pots deixar les coses que tens aquell dia, les deixis. Vull dir que actuïs en responsabilitat o en previsió, no, del que pugui passar. A mi això no em sembla malament. I que sona fort,
jo bueno, crec que
sona fort com el telèfon.
La intensitat d'aquesta alarma, doncs, hauria de ser valorat amb la perillositat de la situació. En aquell moment, a les 10, et poden enviar un missatge i tal, però no un missatge de que, escolten, jo vaig deixar anar tot, aviam què passa, què passa, què passa.
Doncs mira, jo estava a un bar, hi havia justament futbol.
Sí, hi havia el partit de Champions del Barça.
Ens va sonar l'alarma a tot el bar a l'hora, i estava bastant ple. I va fer molt més soroll la gent quan algú va ficar un gol, perquè no sé qui jugava.
No estaves mirant el futbol,
no,
Neus?
No, era casualitat que estigués.
El Barça Bruges, sí.
No, però, aviam, ja sabem que si me'n vaig a una discoteca sentiré molt soroll i molta
sí,
música. Però si estic tranquil·lament a casa o si vaig conduint pensant en no sé què, és una alerta. Que jo no dic que no hagin de ser-hi, però, diguem-li, valorar a les 10 de la nit quan t'avisaven per l'endemà i tot plegat, doncs, escolta'm, potser no calia fer el soroll. Tots ens mirem al telèfon abans d'anar a dormir. Bueno, almenys jo crec que quasi bé tothom. Envia una alarma amb un sorollet, el que vulguis, però potser no cal aquest esglai.
No hauríem de dormir amb el telèfon al costat, eh? Això, aquesta és la primera. No, no ho hauríem de fer. Jo ho faig,
Tu
però
sí?
No ho hauríem de fer.
I per què? Si penses això perquè dones amb el telèfon... Jo no dormo amb el telèfon.
Jo penso que no ho hauríem de fer, però ho faig.
Jo sí.
Ho faig per què? Perquè abans de posar-me a dormir miro quatre coses. I aleshores, clar, és molt més fàcil deixar-lo allà al costat.
Un dia convidarem un referent de benestar, que expliquen que els telèfons ja...
Sí, ho faig perquè tenia els pares, ara perquè hi han criatures... i m'agrada que si passa alguna cosa doncs poder acudir.
Vale. Vàries coses. Un, estem en un país que no plou i que quan plou no sap ploure. Deixeu-me parafrases en llac.
El Raimon.
És el Raimon?
Sí.
Gràcies. Sí, tens raó. És veritat.
Sí. I a més
ell, a més,
ell
encara
ell és d'un país
raó.
Que la pluja no sap ploure.
I tots tenim al cap l'episodi d'ara fet justament un any, sí. Tristament, de la Dana. Primera. Segona, el sentit comú és el menys comú de tots els sentits, i és cert que la ciutadania, en principi... quina animalada, jo vols dir que no em fan un gra massa, ja sabem que si plou, plou, i que ja sabem el que hem de... Ja sabem el que hem de fer. Des de que circulen cotxes, que quan plou, a les rieres del Maresme s'endú els cotxes. És a dir, que no ho sé si ho sabem tant el que hem de fer. Deia, ambivalent, l'última, ostres, jo, a mi em sap greu, però el paternalisme de l'administració em rebenta d'una manera que no us ho podeu ni imaginar. Em posa de molt mal humor. Però, al mateix temps, ambivalència, també vull estar informat. Ara bé, vull estar informat. No necessito sentir-me sobreprotegit. Tenim una tendència, i a més l'hem fins i tot aplicat a l'educació dels nostres fills, tenim una tendència a la sobreprotecció absoluta en tots els àmbits. Aleshores, jo, què vols que et digui? Potser ens la mereixem, perquè seguim aparcant els cotxes a les rieres del Maresme.
Però és que sempre sí. Hi hauran de celebrats. Vull dir, gent que és irresponsable. Estic parteix totalment d'acord.
Clar, hem obert diversos melons, Una és aquest paternalisme, segons el Josep Amorós, de l'administració. Debatem si és paternalisme o no, tenir cura del benestar de la ciutadania, si voleu. I l'altre és el volum o la tonalitat d'aquestes alarmes. Per tant, plantejo, per la qüestió de les alarmes, podríem establir, per exemple, que el sistema S-Alert tingués diverses freqüències, diversos tons, en funció de la intensitat de l'alerta? Si seria una solució. Dos, és necessari que l'administració es faci responsable de la ciutadania amb aquests avisos de previsió. Poseu una dada sobre la taula que ahir plantejava Interior. Ahir a les carreteres hi va haver 22.000 vehicles menys que el mateix dia de fa un any. Això possiblement va evitar molts més problemes dels que hi va haver a les carreteres, amb la situació al Vallès, per exemple, que a l'hora d'anar a treballar i anar a portar les criatures a l'escola va ploure molt. Neus, que tu no estaves, em sembla, d'acord amb el que, amb el que deia el Josep de, en qüestió de paternalisme.
No, jo no crec que això sigui paternalisme, perquè és veritat, després no va ser tan horrorós com estava, com podia haver estat. Això no ho sap ningú, i per tant jo crec que tota la... que quan no, prendre mesures i alertar la població abans és necessari, perquè tots tenim la nostra responsabilitat, no podem, no? I llavors jo crec que és part de la feina de l'administració avisar-nos perquè siguem conscients d'això. Hi ha una cosa que no entenc per això. Ahir, com va passar també a València, ahir es van tancar les universitats, no? Uh-huh. Perquè no hi haguessin...
Una decisió que es va prendre, de fet, el dimecres al vespre.
Clar, o sigui, arrel d'aquesta alarma, les universitats tanquen i les escoles no. Per què? Quina és la raó? Alguna raó deu haver-hi, que a mi se m'escapa. Que els joves no puguin moure's i per anar a la universitat, i preveiem que no es moguin,
sí.
I que, en canvi, tots els nens, les nenes, les mames, els cotxes i no sé què, que van a les escoles, sí poden.
Algú va dir que...
Exacte,
algú va dir que ho veia, això. Que, clar, precisament els, o sigui, els desplaçaments de la gent universitària depenen més de mitjans, ferrocarrils, aquest tipus de mitjans, que en principi podrien estar més afectats per un episodi de pluja intensa.
Però llavors la feina el mateix, perquè els ferrocarrils
sí, esclar,
passaran igual amb universitaris o sense universitaris.
Jo crec que va per una qüestió de competències, sí,
no,
també.
No,
la universitat pot decidir com a organisme suspendre les classes, els instituts no poden prendre aquesta decisió, sinó que depèn del Departament d'Educació. De fet, lligant amb això, alguns instituts i escoles de Sant Cugat van enviar de motu propi un missatge a les famílies perquè no hi havia una indicació ni de l'Ajuntament ni d'Educació, que seria qui correspon en aquest moment, alertant de què s'havia de fer o què no s'havia de fer. Les persones d'aquesta ràdio, per posar context, que tenen criatures, els xats de mares i pares anaven bullint de què fem, portem els nens, no portem els nens, hi haurà classe, no hi haurà classe, què voldrà dir? Potser, si es va enviar aquella alerta en previsió a 3:15 perquè tothom s'aixequés sabent què havia de fer i es pogués reorganitzar si calia, potser també calia que Educació hagués dit normalitat
o
que cadascú decideixi o tanquem les escoles, no ho sé.
No,
què creieu?
Jo, primer, el de l'alerta, jo considero correcte, que està informat, el que dèiem abans, està informat, i l'altre és què és el que passa aquí. I llavors, per exemple, si mal no tinc entès, crec que els Estatut dels Treballadors, si no és una alerta vermella, han d'anar al lloc de treball, a no ser que tinguin un desplaçament que justifiqui que pot posar en perill el trànsit tal i qual. És a dir, si jo treballo però soc dependenta aquí a la plaça del Monestir i vinc aquí a la ràdio, doncs m'imagino que no puc justificar un perill imminent d'anar a treballar. En canvi, si vaig d'anar a Sabadell, Cerdanyola, Barberà, hi havia aigua d'Oixo. Doncs, home, llavors potser sí que és més, a la Gran Via de Sabadell hi havia molts cotxes que quedaven allà.
Sí,
allà.
I aquí, a sota el pont del...
Ah, sí, el...
I a l'estació de Mirasol.
Sí.
Hi ha diferents episodis aquí,
bueno,
també.
Bueno, però jo em referia que, clar, la Gran Via de Sabadell és una avinguda super... És una artèria, no?, de la ciutat. Aquí, diguem-li, potser es podia sortejar per altres llocs. Bé, aleshores... se m'han anat alçant al cel.
Això depèn també dels convenis col·lectius, eh?
Això, parlava, sí, exacte.
Però... I suposo que arran de la Dana i dels problemàtics que hi ha, perquè moltes empreses no van dir als seus treballadors que deixessin la feina i anessin a casa o anessin a un lloc segur, ara les empreses han de treballar des de la part sindical amb la part empresarial aquests protocols que estableixin davant d'aquests episodis que malauradament amb el canvi climàtic seran cada vegada més freqüents, com es gestiona, no? Si ens podem quedar a casa, clar, qui pot fer teletreball que faci teletreball, qui no té fins a 4 dies remunerats.
Donen una alarma, Estera Tronja, teòricament
la llei també
no
s'haurà d'actualitzar,
anar a treballar. I aleshores, clar, que com tu fas, com tu muntes? Si tens criatures i has d'anar a treballar, les has de dur a l'escola.
Aquí també jo crec que s'apel·la a la responsabilitat de les empreses i els canals de comunicació directa que tinguin amb els seus treballadors.
De totes maneres, a mi m'agradaria més que es treballés molt tot el que és la previsió dels aiguats, perquè sí que és veritat que ara amb el canvi climàtic doncs tindrem episodis més. Però jo recordo, jo de joveneta vivia a Matepera, jo he vist a la Riera de les Serenes casa, o sigui, endur-se unes cases amb un aiguat, amb una riera, que normalment no hi veus mai aigua, no hi ha mai aigua. I, o sigui,
després parlem si hem de construir allà on hi ha rieres.
No. Això, bueno, sí, això era la riera, estava dalt, potser tapada.
Bueno, Sant Cugat la tenim construïda tota.
Mm-hmm.
Sí.
I tapada. La Rambla del Celler, precisament, sí, ahir.
Però a Sant Cugat tenim 27 rieres, no sé quantes, que passen pel centre.
Sí. Jo recordo la riera 16
rieres i 37 torrents.
No, jo també, jo sí. Soc Sant Cugatenc, sempre ho dic, des del 77, Barcelona des del 58, això és una miqueta més antic, però
i d'alguna manera
jo vaig venir
a
Sant Cugat, la Rambla del Celler era una riera.
Sí, jo també. I no es podia, tenia d'alguna manera també, de vegades, quan tenim les caresties d'aigua, d'alguna manera aquesta aigua recuperar-la, no sé, amagatzemar-la,
el problema és que baixa de cop, sí. I d'on plou en origen, no? Però, que és el que va passar
millor, allò, jo ho sento molt,
com no fem pantans al mar, no sé com ho farem.
Aviam, a la baixada del Tibidabo,
Vull sí, però això és una qüestió diferent.
Això és una altra qüestió.
Una qüestió
bueno, evitant, si tens allà aigua emmagatzemada...
Sí, però passa per la capacitat d'inversió, en fi, de la inversió pública amb tota una sèrie d'infraestructures que, òbviament, en aquests moments són deficitàries. Jo recordo quan era petit, doncs vivia a Barcelona, el cava que plovien quatre gotes, al marge de que s'espatllaven tots els semàfors, això ja no passa tant, però, ostres, el que ara és la Ronda del Mig, que aleshores li dèiem el cinturó de ronda, es convertia en una piscina, es convertia en una riera, tot, però de dalt a baix, des de la zona franca, al revés, des del Tibidabo fins a la zona franca.
Clar, ara ho he apuntat, no?, que és freqüent a Sant Cugat, gairebé, sí. Els que fa temps que hi som, quan plou, sabem quins són aquells punts que hi haurà com a mínim un bassal, no?
Esclar. Aleshores, vull dir, resumint, com administra, des del punt de vista de l'administració i des del punt de vista del ciutadà, en quant a la seva posició per exigir a l'administració que el protegeixi. No ho sé, jo penso que és més una qüestió, com deia abans, jo demano sempre informació, responsabilitat, previsió, i el que no, jo de veritat el que no vull...
Però ja que l'accés a la informació...
El que no vull és el paternalisme, no el vull.
Però com que l'accés a la informació és desigual...
Per què?
No et sents sobreprotegida?
No, en absolut.
A mi em recorda més.
Al revés.
Al revés.
Mira la crisi de l'habitatge, no? Tant de bo.
Sí, esclar, no. Això, però és clar, esclar, però és que, torno a dir, la crisi de l'habitatge és òbvia perquè
però llavors
hi ha un problema de fons molt més important, que és que la incapacitat d'inversió en aquesta direcció, no? I en realitat, al final, amb les infraestructures és el mateix. És molt més senzill i molt més barat i molt menys costós enviar alertes que no...
Però és que són coses
invertir
que no
perquè no necessitis enviar tantes alertes.
Això
sempre
és el que
em alguna
referia.
Neus.
Aquesta és la responsabilitat de l'administració,
clar,
per mi.
Això és on referia.
Neus.
Jo crec que barregem coses que no són barrejables. Vull dir que és evident que l'administració té moltes responsabilitats tant amb, no, respecte a la ciutadania, començant per l'habitatge que parlàvem ara, amb el que no està fent el que hauria de fer, i amb la provisió d'infraestructures, i això és evident, això no treu que davant d'una emergència climàtica s'enviï una alerta. No crec que el cost d'enviar les alertes reverteixi amb un dèficit d'infraestructures.
No,
que s'han de, que
no,
s'han
no,
de
no, ja no he dit això,
No, que vull dir...
Al contrari, dius, o sigui, dic que és molt barat enviar una...
Bueno,
és molt barat des de qualsevol punt de vista, políticament i econòmicament, tots dos.
La gestió de la Dana, creieu que ha suposat un abans i un després també,
sí,
a l'hora de gestionar aquest tipus, sí, d'alerta, sí, i que probablement aquell qui governa està una mica amb el mantra de més val prevenir que curar?
Sí, sí.
Clar.
Totalment.
Sí, sí, segur.
I potser l'experiència ens diu que millor així.
Ara, era una mica el meu titular. Al final, compte que no caiguem en el conte, compte que no caiguem en el conte de Pere i el Llop. Compte. El sabeu, eh?
Que no enviem tantes alertes que al final acabem... Això és veritat. Sí, sí, enviem massa... No, perquè la setmana passada
gràcies,
també...
Gràcies, sort que em dones raó. Sí. Una miqueta de raó.
Aquí hi ha la gràcia,
sense,
la contraposició.
Sense que serveixi de precedent.
No, i ara.
Jo una miqueta és amb els nivells d'alertes com els semàfors, n'hi ha de vermells, n'hi ha de taronges, vull dir, clar, el que t'ha d'arribar, doncs és això, no pot ser que el perill 10 et doni el mateix sotrac que el perill 2.
Faré una puntualització al paternalisme que deia el Josep i m'agradaria posar sobre la taula que, malauradament, no, tot i que la informació sí que pot estar a l'abast de tothom, no tothom hi té el mateix accés, no? Depèn de les circumstàncies culturals, socials, administratives de les persones, doncs possiblement no fem una lectura dels titulars i del diari de la previsió meteorològica abans d'anar a dormir.
Mai hem estat tan desinformats com des de que tenim tant accés a la informació.
Per tant, potser aquí el paper de l'administració de veure's en aquesta tessitura de que tothom, perquè és ben estrident, almenys tothom que tingui un telèfon intel·ligent, perquè no tothom té un telèfon intel·ligent.
Pràcticament tothom, perquè és que si no, no pots ni tenir un compte bancari. Com un, no tinguis
un
telèfon,
cap intel·ligent,
que...
també.
També.
I un cap, sí, intel·ligent.
Estigui informat. Davant de la tessitura, si ens situem a Sant Cugat, en aquests punts que dèiem que sempre que plou amb intensitat estan inundats. Ahir a la reunió del CECOPAL, l'alcalde ens deia que es plantejaven crear un mecanisme per tallar aquests punts hores abans per evitar incidents. Què semblaria la mesura, o també és paternalisme, Josep?
No, és una problemàtica de temps verbal. És a dir, el temps verbal de l'administració és el futur. Farem. A mi m'agrada més el passat perfet. Hem fet, saps? I ja està. I em sembla que amb això ja ho he dit tot.
Neus Lourdes.
Jo penso que això és el que em referia amb la prevenció de l'administració. Per exemple, quan es fa la festa major, quan es fan determinar, oi que es tallen determinats carrers i tal, si tu tens una constància, coneixes el lloc on vius, saps on hi ha les avingudes, tal, tens una previsió de pluviometria que pot provocar tots aquests efectes, noi, doncs ja tria rutes alternatives, fes-les abans aquella nit i tal, perquè la gent ja quan surti, tot i que la gent avisada. Mireu, jo la veritat és he sigut una forofa del temps, tinc tres aplicacions sobre el temps i me les miro totes perquè m'agrada, no, el temps, però per la gent que no té aquest interès, doncs des de l'administració, sabent que la Rambla del Celler passa el que passa, tot allò, tenir-ho previst, una acció, oi, mira, ha de venir això, actuem.
També és veritat que les previsions són previsions.
Sí, però...
També pots passar el que deia el Josep abans, no? Que si tallem els carrers abans que la gent no farà cas.
Però és, per favor, jo estic dient...
L'alcalde deia que la gent es queixeria igual.
En base al que hi ha en aquell moment.
És la Riera de Premià. Un cop més. Segueix anar aparcant a la Riera.
I a Cadaqués?
Sí. No? Sí, no passa que a Cadaqués no passa tant o no se sap tant com passa.
Ens queda més lluny del centralisme barceloní, sí. És veritat. Sí. A la ciutat hi ha 16 rieres, hi ha 37 torrents, i al seu voltant hi ha zones de risc, segons el document únic de protecció civil municipal. Una, creieu que la ciutadania és conscient de la situació topogràfica que té Sant Cugat i dels riscos que hi ha? I dos, què fem amb tot allò que està construït allà on hi ha un pas d'aigua natural?
Els que en sabien eren els pagesos, però ja no són pagesos a Sant Cugat, ja no ho som. En queden, però...
Potser van ser els especuladors els que van canviar les dinàmiques.
Per exemple, segurament. Així a simple vista tampoc es veuen moltes construccions allò. És veritat que tota la Rambla del Celler i la Rambla Can Móra, tot allò està construït sobre la Riera.
Sí, però
en principi,
fet,
com que la Riera està soterrada, sí. No té per què, no? Hauria de ser una cosa, no sé, com la Dana, perquè passés això. Però, en principi, jo no sé, igual és desconeixement, conec bastant Sant Cugat, però no sé de cases que estiguin en un lloc absolutament inundable, un lloc que s'inundi habitualment.
Hi ha la zona de la Riera de Can Calopa, que habitualment sí que desborda, per mar gener també tenen problemes amb la Riera, no ben bé que siguin a dins, però sí que estan molt a prop de les lleres de...
Però està, també està neta la Riera, no? Per allà
està canalitzada. El problema és quan hi ha aquestes pluges d'alta intensitat, no?
Que... Jo recordo quan els meus fills eren petits i anaven a Catalunya, que la Riera estava descoberta, i recordo alguna vegada que aquella Riera desbordés, igual que passava a la Rambla del Celler, i que haguessin d'agafar tots els nens del Catalunya i portar-los al monestir perquè els anéssim a buscar allà perquè la Riera desbordava. Sí. Però ara aquella Riera està molt canalitzada i ja això no...
Està en part coberta, en part descoberta, sí. Però on està descoberta està canalitzada. El que passa és que on està descoberta, tot i està canalitzada, està bruta. Que aquesta és una altra problemàtica, també.
Per això sí que és el manteniment que tu deies abans.
Correcte.
Mireu, jo...
I perquè si vas a Vall d'Oreig, ja, aleshores ja, de bojos.
Estic tipa de demanar, de vegades a l'Ajuntament i així, de que jo, davant de casa meva, no tinc una riera, però el torrent, que baixa, allò està brut... de vegades els 5 primers metres, diguem-li, teòricament s'han d'ocupar l'Ajuntament, que vaig fer un escrit i bueno, van venir després de queixar-me moltíssimes vegades.
I l'ACA, oi, també?
Però l'altre, el que en responen és que la llera del riu és competència de l'ACA. I aleshores allà, de canyes, de tot, està totalment col·lapsat. Totalment col·lapsat. I anys que no ho han netejat, eh?
No, canyes anys. I porcaria. A Valldorès hi ha una riera, no sé com es diu, està just a sota de l'estació, que és tremendo. O sigui, aquesta no està canalitzada, a més, està molt poc canalitzada. I, ostres, però és que i passeges per allà, no sé, i en Somiers, el que vulguis.
I això és una feina de l'incivisme, i l'Ajuntament llavors ha de corregir l'incivisme, eh? Ho ha de netejar, eh?
És que aquest és un altre tema per parlar un altre dia, a les escombraries d'aquesta ciutat.
És un bon meló. Mira, tenim el nou servei de neteja, alguns contenidors ja són nous, aviat tindrem aquestes plataformes per substituir els contenidors soterrats del centre. Veurem, no?, si amb aquesta inversió molt més alta per actualitzar...
Sí. Bueno, parlem un altre dia, perquè
parlem
si no
ens
anem del
tema. Perquè ens anem del tema. De fet, ens acomiadem, si us sembla.
I teníem temes, eh?
Teníem temes.
Torre Negra,
temes,
no hem parlat de Torre Negra.
I no hem parlat de Torre Negra. El deixem...
A la Torre Negra jo tenia idees, també.
Oh, tens idees? Doncs mira, podeu fer un escrit a l'Ajuntament per si volen saber, tot i que ja hi va haver una assemblea oberta.
Tres àmbits li donaria jo.
Un relaixató.
Tres àmbits.
Un relaixató, deixa't estar. Un hotelet meravellós.
Ai, Josep, que et cauran de tot arreu. Vinga, Lourdes, Josep i Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu molt bon cap de setmana i moltes gràcies.
Igualment.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Divendres a aquesta hora i per tancar el Faves Comptades... Premsa rosa, tertúlia del cor, no sé, com deien abans, ecos de societat.
Oye, ecos de societat, per Dios.
Cuca.
Hola, jo ja entro, directe, ja saps que sempre...
Cuca Fernández, la nostra especialista en la premsa del cor. Tu t'has fixat en les portades?
Sí.
I què?
Denominador comú.
Val.
3 de 4.
3 de 4, sí.
Què et sembla?
Però és que, clar, ens trenca la dinàmica... l'últim.
Ah, clar, home, és que l'últim ha destacat ara...
Que... O sigui, tenim una portada, la de Lola, que la protagonitza el rei emèrit, Joan Carles. Al Semana tenim la reina Sofia. Al Lectures tenim la reina Letícia. I a 10 minuts van i ja ens trenquen l'efecte dominó aquest posant el Bustamante.
Jo teia...
A no ser que vulguin que sigui el rei.
Bueno, és que el denominador comú ha sigut que aquesta setmana el rei ja és oficialment un personatge del cor.
Què vols dir,
home,
oficialment?
S'ha publicat ja
si ja fa temps.
Les memòries s'han publicat aquesta setmana ja a França.
Sí.
Fins al desembre no surten aquí a Espanya, però clar, la gent ja, tots els que són els mitjans, estan ja, bueno, traient tot la xitxa d'aquesta publicació on podem trobar, pues, perlites meravelloses. Les portades dedicades de Setmana i Lectures, tant a la reina Sofia com a la reina Letícia, són perquè són comentaris que ha fet ell dintre d'aquesta biografia. Doncs ja podem parlar oficialment, perquè si recordes, la setmana passada vaig dir s'està rumorejant però encara no sabem el que diuen. Bé, ara ja sabem el que diuen.
Hi havia gent que sí que parlava. Em fa molta gràcia la portada de Setmana, que surt la imatge de la reina Sofia, però jove, eh?
Sí, molt joveneta. És que
molt joveneta.
Ha parlat molt bé d'ella, però també li recrimina que no l'ha anat a veure a Abu Dhabi.
Home, i què vols?
Pues,
a sobre...
A sobre la cornuda paleada, no? Com diuen.
Mare meva.
Doncs el llibre ha estat escrit amb aquesta biògrafa francesa que es diu Laurence Debra, que ja ho hem comentat alguna vegada. Barreja confessions íntimes, justificacions, moltes justificacions, però d'una mica, d'una manera així cap a ell, molt víctima s'ha fet.
Pobret.
I doncs sembla més un guió de Netflix que una biografia autèntica.
Em sembla que acabes de tocar la tecla, No sé si trigaran massa a fer o una sèrie, que no sé si dona per fer sèrie, o bé una pel·lícula.
Em sembla que hi ha alguna coseta por ahí, O sigui que, doncs, parla també en aquesta biografia de la seva mala relació amb la Letícia, com va ser aquests inicis de la relació amb el rei Felip, que a comptes d'unir a la família, comenta que la reina Letícia va ser una mica el punt de discòrdia, no?
O sigui, va ser la bomba.
No la deixa gaire bé en aquest sentit. Uh-huh. També reconeix per primer cop relacions extramatrimonials, tot i que les minimitza com a descuits.
Ai, mira...
Això em sembla tremendo.
Veritat?
De veritat. Quan li han preguntat...
Ai, mira, m'he descuidat i m'he canviat de casa. En comptes d'anar a casa, m'he anat a l'hotel i m'he trobat amb una senyora.
I mira, no teníem res més que fer, que hem llegit un llibre, no?
Quina barra!
Doncs també li han preguntat a la Bàrbara Rey per aquesta, se l'han trobat, perquè saps que ella està col·laborant ara a Televisió Espanyola amb un programa cada setmanal que es balla, i ara no sé si és que va caure, no sé què, però no surt, però li han preguntat.
Està de
baixa. L'han trobat i li han preguntat. I ella ha comentat que si no es mete a todas necessita una enciclopèdia.
Home.
Perquè, clar, hi ha moltes relacions extramatrimonials del rei Juan Carlos.
Però sí que es descuidava aquest home.
Es descuidava molt, sí. Després sembla també que aquest llibre vulgui polir o netejar la seva imatge, totalment. Però d'una manera... Jo crec que no està ben encertat, No sé, jo per aquestes declaracions que estem traient no està massa... També ha parlat del seu net, del Froilán, que diu que el Froilán era un nen que estava una mica
despistat.
Aquest
és el que va disparar el tret al peu?
Al peu, que diu que ha parlat una mica malament, ha deixat una mica malament el seu pare, el Jaime de Marichalar,
sí. Perquè
diu que té una absència de figura paterna. I llavors, clar, el nen anava una mica despistat.
Això sí que és una família desestructurada.
És una família... Hi ha un bon rotllo aquí que, vamos, és que no hi ha ni un que es salvi, Doncs ha comentat que gràcies a ell el Froilán està a Abu Dhabi, amb ell, que té molt bona relació amb el seu net, que és el que li està donant aquest punt d'il·lusió, i el nen, pues, li ha anat... El nen, que parlem d'un nen que ja té 25 anys, que està més tranquil i està allunyat de tot el que són els paparazzis i el món de la premsa rosa, que saps que li anava molt darrere i li provocaven situacions complicades.
Yeah.
No? Doncs, per el que veus, la Casa Reial està en portada de totes les...
Està en boca de tothom.
Està en boca de tothom. Mm. Jo no sé ja si són més personatges del cor que Casa Reial. O sigui, això ja... Abans només sortien a Lola. I d'una manera com molt arreglada i molt maco.
Sí,
això ja...
abans estava com més acotat, no? Més dosificat,
ja...
i ara hi ha això...
Doncs anem a la quarta portada que tu comentaves, que és la portada discordant, que és la de David Bustamante, que, bueno, com veus, és protagonista d'aquesta portada de setmana per la seva sorprenent transformació física.
Saps què li ha passat?
Últimament estava una mica així com més gordet i estava com més... Pues,
més croissant.
Sí, més croissanet i estava com...
Es parlava... Les jaquetes aquelles que li ha apreten una mica.
Exacte, llavors, clar, es parlava de la mala vida o de que portava una vida desordenada, no, ens ha donat aquí un toca a la boca a tots perquè, mira...
Un zasca,
perquè està espectacular, es cuida moltíssim, saps que va amb la seva... Té una relació molt serena amb la seva nòvia, Iana, que és una noia...
Com es diu?
Iana. És una noia siberiana que la va conèixer...
Em sembla que deies Ibaiana, dic, oi?
No, Iana.
És com a Ibaianos.
No, la va conèixer a la tele, també en un programa d'aquests que ella és ballarina, i de fet, aquesta dona, portant 8 anys de relació, sembla que li està donant molta serenitat. De fet, ha sortit el Bustamante en el programa El Mar Giró i parla rus. O sigui, ha après fins i tot rus. Ha dit algunes frases, sí, sí.
O sigui, aquesta noia és de Sibèria?
És de Sibèria, sí, sí.
Ostres, pues, tu imagina't, una siberiana amb un càntabre, perquè és de la... No sé, com és?
Sí, és de la Barquera.
Sant Vicente de la Barquera, però a més és que sembla que tingui sang mediterrània, perquè és molt, molt...
És molt latino.
És molt calent.
Molt latino, molt calent. Però bueno, pues imagina't. Veiem que és un tio que està recuperant aquesta serenitat, que està bé, i això vol dir que la seva carrera pues, va tirant endavant i que està encantat de la vida. La que també està encantada de la vida és la Raquel Boyo. Saps qui és? Te'n recordes qui és?
Sí, sí.
La ex del Chiquetete?
Sí. I
doncs,
què li passa?
Que es casa, estem de celebració. Després també de 8 anys de relació amb la seva parella, ha anunciat que es casa. Es mantenia en un segon pla últimament, no sortia en gaires programes, i aquesta notícia doncs, li està posant una mica també en el centre de la notícia, no? Perquè jo crec que aquesta noia doncs, tornarà a sortir.
Has posat Chiquetete?
He posat Chiquetete.
Oh, quina mala baba.
Esta cobardia de mi amor.
Mare meva.
Home,
aquest és el del...
Aquest és cosí de Pantoja.
No, sí, però una altra cançó és el Ramito de Violetas.
El Ramito de Violetas.
El Ramito de Violetas.
Sí, com te'n recordes, eh?
Em costa molt. I què anava a dir? És que aquests dos van acabar fatal.
Van acabar fatal. Ella va denunciar per malos tratos al Chiquetete. Ell no passava la pensió dels fills. Bueno, un desastre. Després també es va rumorejar, o es deia que la filla de l'Arguel Boyo, ell va deixar caure que no era filla d'ell. Bueno, una situació una mica...
Ah, i escolta'm una cosa, es casa, però amb qui es casa? No sé amb qui es casa.
És que és una persona que està com en segon pla, eh? No...
Ai, mira, fantàstic.
No el
fantàstic
vol treure.
Per ell, no?
Es diu que és un... comenta que és un empresari.
Ah, val.
Però ja no sé més. O sigui, sí que ha sortit a les seves xarxes traient l'anell, però ell d'esquenes. O sigui, no surt ni de cara. No sé si és pel que vol mantenir la seva
perfecte.
Privacitat o
sembla
tal.
Perfecte.
Continuem parlant de la família Pantoja.
Vinga.
Perquè, clar, el Kiko Rivera aquesta nit surt de viernes a Telecinco. I la setmana passada...
I què va explicar?
Bueno, que s'ha separat de la Irene Rosales, que vam comentar la setmana passada que també havia donat unes declaracions ella, doncs aquesta setmana li toca a ell. Això és un culebron. Això...
Mare meva, aquí suca tothom.
Ja saps que, bueno, que la relació estava trencada des de l'estiu, però es veu que hi havia un desgast de molt abans. El Kiko confessa que la relació està trencada i que fins i tot a ell o a ella es molestaven. Presencialment ja va arribar un moment que es molestaven, que això ja és que la relació està totalment
rebentada.
Per això, igual, això que es comenta de que la Irene Rosales va començar una relació abans de separar-se, doncs, bueno, però ja es veu que això ja porta un temps i que... També s'ha comentat que el... Bueno, ho ha dit ell, perquè ha sortit ja un petit tràiler del programa, ha dit que ell ha sigut infidel i que se li ha perdonat. O sigui que la Irene Rosales anava una mica acompanyada de banyes.
Molt bé.
L'entrevista també s'ha de dir que es grava a la seva nova residència a Sevilla. A mi m'ha sorprès perquè és una casa com molt moderna, molt gran.
La del Kiko?
La del Kiko Rivera. Però trenca una miqueta.
Sí que dona això de DJ.
No ho sé, jo flipo. No? Però la casa té molt bona pinta, eh? Diu que ha agafat una casa que li doni una mica de caliu a les nenes i al seu fill, que saps que clar...
Quants en té?
Té tres. Oh. Té un, el gran, amb la Jessica Bueno, que és una noia que ha sortit ara de Supervivientes, i les dues nenes...
Per fer els arbres genealògics de tota aquesta colla...
Clar, jo és que ja no sé com explicar-ho, perquè t'ho vaig explicant per capítols...
Sí, jo em perdo igual. D'una setmana per l'altra ja no me'n recordo de res. Anem amb la Fava?
Vale. Bueno, dir-te que aquesta entrevista igual s'ha comentat, bueno, ho ha dit la Belén Esteban, que el Kiko hauria cobrat entre 60.000 i 80.000 euros.
Baratet!
T'ho dic arrel d'això que has comentat, que
baratet.
Sí que dona allò del DJ.
Vinga,
doncs,
va,
si vols, anem a la Fava de la setmana.
A veure.
És per... Evidentment, pel que ha sigut el protagonista d'aquestes tres portades que hem comentat, l'emèrit, perquè podia haver aprofitat per reconciliar
la família.
Una mica la família, donar una mica més de bona vibra, no?
Uh-huh.
I després també amb tots nosaltres, perquè, clar, reconciliació s'ha reconciliat també amb tots els que hem pagat el seu sou durant molt temps, no?
I continuem pagant.
I...
Gràcies, Cuca, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau. I a vosaltres també. Us hi esperem dilluns. Gràcies a tots. Bon cap de setmana.
Frenskis Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Sol i fes-me ombra. Dóna'm set i treu-me el son. Dóna'm temps, dóna'm foc. Poc a poc encén el joc. Parlem d'aeroports i de viatges, de deserts i de miratges, dels somnis que vius, del que saps però mai no dius, del que penses quan somrius. Que tinc ganes d'estimar-te, de deixar-me dur pels aires. Tot de color rosa, pinta el cel de color blau. Deixa que em quedi en blanc quan em facis un petó. Ara el pes marxa de les coses, el temps enganya el rellotge. Si veus sense llum, doncs movem però anem molt lluny, i ens creuem com el perfum. Que tinc ganes d'estimar-te, de deixar-me dur pels aires, de sentir-te dir el meu nom.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Fever, you got fever. You had too much fun with someone who now is gone and can't take care of you. Fever, you got fever, driving around on your scooter in Christmas time. Clothes that don't take care of you. Now you feel warm and cold and warm and cold. Warm and cold and warm and cold. Warm. Fever. In return for taking care of that same one who now is gone and can't take care of you. Fever, I got fever too, of a different kind. It makes me want
It makes me crave to be with you most every second of the day. And I feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.